Casanova, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. És jove, eh? Està jove, no com tu, ni com jo.
Ja, gràcies. Tu sí que ets jove, comparat amb nosaltres, però bueno, és una bona, bona generació.
Ostres, ja és una bona generació. Ha fet 60 anys i ho acaba de celebrar amb un títol de Lliga. De fet, pràcticament podria dir que ha guanyat més títols que ningú després de dedicar mitja vida a la secció de bàsquet del Barça. Però si això fos poc, ara ja té el bitllet per anar als seus, atenció, 8ens Jocs Olímpics. Ell és el fisioterapeuta del Barça, el trainer, com se li ha de dir, i de la selecció espanyola de bàsquet, Toni Bové. Bon dia, Toni, moltes felicitats.
Bon dia, senyor, moltes felicitats.
Com estàs?
Molt bé, estic molt bé, molt tranquil, molt... I, a més, et diré una cosa molt personal, i t'ho he dit abans. Estic molt orgullós de poder estar aquí amb tu, perquè et conec des de quan estudiaves al San Juan Bosco.
Imagina't.
Ahir.
Sí, o sigui, estem parlant de... Que rius, ja. Mira, no estem parlant de l'any que ens vam conèixer, deu ser l'any...
Jugaven set al bàsquet encara.
Calla, calla. El Padre Millán estava encara a les panquetes. Estem parlant de l'any... Vaig conèixer l'any 82, 83, aproximadament.
Por ahí, por ahí.
Quin any vas començar al Barça?
82.
El 82, eh? O sigui, al començar que ens vam conèixer, ja.
Sí, sí. Jo, abans del 82, havia estat un any a l'Hospitalet i... No, un any a Granollers i cinc a l'Hospitalet.
Un any a Granollers i cinc a l'Hospitalet. Hosti, ho has vist tot, tu, no?
Més o menys. I encara falta molt
per veure. Que digui on va jugar, per això. Que digui on va jugar.
On va jugar?
Home, vaig jugar... vaig debutar jugant a primera divisió amb 16 anys amb l'Espanyol. Després d'allà vaig anar a l'Hospitalet i pràcticament ja està.
Pateixes, Toni, o no, encara?
Molt.
Sí?
Molt.
Tu vas patir, per exemple, el dissabte al partit?
Molt. Molt perquè... Jo sé el que pensen els jugadors del vestuari, jo veig la intuïció, veig el que vol fer l'entrenador, veig tot aquest entorn. I a vegades això no es tradueix a la pista. I pateixes molt.
Però clar, perquè tu saps les interioritats del que està passant allà.
Molt. Molt. Mira, jo tinc una anècdota molt, molt, molt divertida. Quan vaig estar en un estatge amb el Gary Vitt, el trainer dels Lakers, jo en aquella època tenia d'entrenar el Barça a l'Aito, jo entrava sempre al vestidor aviam quan parlava l'Aito, m'encantava sentir com parla un entrenador més d'un partit per mirar la cara dels jugadors aviam la predisposició que tenen. I el Gary Vitt em va dir: Toni, esto no lo hagas nunca más porque te vas a poner más nervioso y un día no lo vas a aguantar en el banquillo. I des de llavors no entrem al vestuari.
No fas les xerrades, eh?
No, a més els entrenadors ja no els agrada, això només ho fan amb l'estaf tècnic.
Amb l'estaf tècnic. O sigui que portes, 2012,
30 anys.
Al Barça.
Si tu has dit 60 anys, 30 anys al Barça, 15 títols.
Clar.
50%.
I després tens, i després portes 8 Jocs Olímpics.
8 Jocs Olímpics.
Aquest que he sentit és el de Joan Maria Pou. Hola.
Hola.
Hi ha algú, perdó, hi ha algú en aquests moments al Comitè Olímpic Espanyol i la gent que l'envolta que porti 8 Jocs Olímpics?
No sé, no he preguntat mai ni...
Ni directius, que és l'únic que podia ser.
No. Bueno, algun periodista potser, no, Jac?
Bueno,
home, sí. Tu quants en portes, ja?
Jo... Deixa'm comptar, eh?
Sí. Se'n va fins a Moscou, eh? Moscou, en 80 són els primers.
Vaig començar a Los Angeles, no et pensis, eh?
Tothom té una edat, ja.
Tu, 7.
7 Jocs Olímpics, home, ja... Mira. Perquè tu, des de quin any portes Jocs Olímpics?
Jo vaig començar, com Comitè Olímpic Espanyol, vaig estar a Los Angeles i Seul.
84 i 88.
Després Barcelona 92, i Atlanta, vaig estar com Comitè Organitzador.
96.
I després hi vaig empalmar, amb Sydney,
2000,
Atenes,
2004,
a Pequín,
2008,
i aquest, 2000... i ha tornat una vegada com Comitè Olímpic Espanyol.
8 en portes, doncs?
8, 8.
Ah, 8 he dit.
8,
exacte, 8 Jocs Olímpics. Clar, has vist jugadors de... ho hem vist de jugadors de bons, de dolents, de millors persones, de pitjors persones...
Sí, però saps què passa aquí a Can Barça? No, la gent que ve és gent amb un carisma i poques vegades et trobes males persones dintre el vestidor. Molt poques vegades. Jo diria que mai.
Puc fer un... Però el que et doni la gana, per l'amor de Déu?
Crec que persones com ell, algun dia algú s'hauria d'atrevir a explicar, no xafarderia, sinó explicar... què passa dins d'un vestidor professional. Jo crec que, fins i tot des d'un punt de vista pedagògic, estaria bé que els aficionats a l'esport sabessin quines característiques especials té una convivència entre persones doncs, riques, famoses, on hi ha molts egos, etc. Mm-hmm. Jo crec que ningú ha aconseguit explicar ben bé. El famós vestidor té un punt com de...
És molt fàcil. És molt fàcil. Hi ha que tenir molt clar qui és el jefe. El jefe és l'entrenador. Per què és el jefe és l'entrenador? Perquè és el que fitxa i et desfitxa. Aquest és la primera norma que ha de tenir clara. La segona norma. Dintre un vestidor que hi hagi unes normes ètiques de convivència. I tots a respectar-les. No hi ha cap problema.
Ja està.
Ja està. El primer que les vam posar aquestes normes fa molts anys, va ser l'Aito García Reneses, que les vam copiar, bueno, vam copiar, vam assimilar una cosa similar que tenia Boston Celtics.
Però segur que has vist entrenadors que no eren capaços d'assumir aquest lideratge, que l'equip anava per davant de l'entrenador. Tots tenim, sabem casos de plantilles que han fet saltar l'entrenador.
Sí.
El Villas-Boas fa 4 dies al Chelsea, sí. El Terry, el Drogba i el Lampard van dir, noi, no vas bé, fem el llit, fora.
El gol d'Orlando Jiménez, aquell famós Torregosa, aquell camp contra el Pavic, el tot l'Espanyol, cop de cap d'Orlando Jiménez a la pròpia porteria. Fora, Torregosa no?
Aquest deia Orlando Jiménez, quan el pescava, algun despassament l'havien pescat fora ahí de patrulla, i deia, mister, no és vicio, és necessitat.
No, perquè deu por, és molt interessant, eh? És molt interessant.
Això és un dia que vulguis parlem, però és a dir, que és un tema, jo ho veig molt fàcil. Sí que hi ha moments de tensió, per exemple, aquests partits últims, que hi ha jugadors que estan tocats i que hi ha jugadors que han de jugar i que només la teva bona sintonia o la teva xispa o que tot sigui fàcil, tot sigui positiu, aquesta relació pot ser que un jugador es preocupi menys o es preocupi més.
Eh? Jo sempre he pensat, Basté, que els ajudants, els fisios, els massatgistes, etc., el dia que vulguin escriure el llibre sobre...
Home!
Jo penso fer-ho. Jo quan em retiri penso escriure.
Doncs, home, però serà un llibre... En la safarderia també el farem. Home, en la safarderia també ho haurem de fer.
No, però
i a més et dic una cosa. Jo crec que és molt més interessant des d'un punt de vista d'un vestidor de bàsquet. I em diràs, per què? Perquè entra una civilització diferent que són els americans.
Sí, sí.
És a dir, en un món clarament...
És l'ONU. És un vostre base. Tens croates, serbis, a vegades grecs, algun alemany, tens americans, tens a vegades algú de Puerto Rico.
Algú del Congo, ara hi ha un del Congo.
Sí, exacte.
Ross, sí, sí. Del Congo.
El pitjor moment de l'època del Barça va ser tenir la desgràcia que segurament la millor generació et topes davant amb un equip que és clarament superior durant una època, tu, que és el digue-li com vulguis, el jugoplàstic.
Després, sí senyor, sí senyor, sí senyor. Sí senyor, eren uns jugadors que jugaven fàcil. Jugaven fàcil, jugaven bé.
Allò és el millor que has vist jugant a bàsquet o no?
A Europa, possiblement. Nosaltres vam tindre una època, un gran equip, l'època de l'Epi, del Nacho, del sí, Norris, però aquell equip, sense jugoplàstica, véssim estar arrasant per Europa. Aquell equip mateix, coses de la vida, o la sort, aquell equip sense la jugoplàstica haguéssim estat arrasant durant bastants anys.
És el que li va passar a Gianni Buño o a Pantani amb Indurain?
Exacte.
No, perdona.
Que coincideixes amb un equip que...
De Madrid amb el Barça.
Correcte.
De futbol.
És així.
O Federer Nadal salvant totes les distàncies. Si no hi fos l'altre, el portaria
el doble
de títols.
Un altre exemple de la selecció espanyola de bàsquet. Ha agafat una generació d'espaus, dels Navarros, de tot aquest tipus de gent, el Marc, i aviam després d'aquests que hi ha.
Mm-hmm.
Perquè ja no és el jugar bé, és el jugar bé i la sintonia personal entre ells.
Sí, sí.
Això és important.
Algun boig, per això sí que hem trobat.
Un boig important, sí. Home, jo me'n recordo d'aquell, com es deia, el Mike Smith, no era un... Te'n recordes, el
Mike Smith, home, que venia de Grècia, que era un tirador que no podia entrar a Grècia per problemes.
Mike Smith.
De la part de darrere de la cuixa. Els metges diuen repòs. Perfecte. Arriba a Andorra, hoy no vas a jugar perquè hay que reposo. Bueno. El tio, no, yo quiero calentar. Es comença a escalfar. Es comença a fer uns sprints que des de la banqueta dius, hòstia, el poses a resar perquè aquest tio, és que el que té trencat es trencarà. I no va passar res.
Jo me'n recordo de Jeff Rulen.
Home, amb els seus genolls.
I Jeff Rulen va marxar i quan van obrir la porta de casa seva, sí, darrere... Senyor. És veritat, això?
Sí,
m'ho confirmaràs o no?
Sí,
perquè jo sempre he dit que vull escriure un llibre sobre l'anecdotari de les americans a Espanya. I és al·lucinant. I aquest
ara que no tens feina, fes-ho.
Jeff Rulen es veu que... Digue'm si és veritat o no. Que vivia darrere el Corte Inglés de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Sí, no? I es veu que quan va marxar, emprenyat amb l'Antonio Serra, que era l'entrenador, va marxar emprenyat i va deixar a casa seva, tenia com 20 carros de compra del supermercat del Corte Inglés.
Tant no ho sé, però sí que va deixar coses aquestes, segur.
Perquè s'han de tornar.
per la meva generació de mans del bàsquet, hi ha un altre americà impactant, que és Granville Waiters.
Home, sí.
No per les seves excentricitats, sinó perquè considerem que no és dels millors estrangers que ha tingut el...
Mira, era el José Manuel Fernández que va dir que Granville Waiters era l'únic jugador que els companys jugaven en casc.
Bueno,
hi havia un restaurant a Masnou que hi havia una imatge d'un sant i hi havia anat diverses vegades i s'acaba mirant perquè és Waiters.
Bueno, i una parella, Otis Howard, Mike Davis,
també, estel·lar.
Me'n recordo tota una Copa Europa, que tota la Copa Europa, llavors viatjaven sempre en l'equip, i això, tota la Copa Europa no van dinar ni sopar en l'equip, o sigui, baixaven perquè no volia baixar, però no menjaven enlloc. Van dir que tot era sempre era un fàstic i els anaven a menjar pel seu compte.
I Otis Howard portava maleter.
Com?
A l'Otis Howard li pagava uns dinerets amb el Steve Trumbo perquè li portés la bolsa.
Ah, el Steve Trumbo, és veritat?
Hòstia.
És boníssim. Per cert, el pitjor moment de la selecció espanyola, el Barcelona amb, selecció amb l'Angola...
Sí, va ser un moment molt dur.
Moment dur.
Jo en aquell moment no estava com un comitè organitzador, però bueno, estava dintre l'entorn i realment va ser molt dur, molt dur, molt dur.
És veritat que la selecció espanyola de bàsquet va anar amb un curandero? Sí, els Jocs Olímpics fins a Los Angeles del 84?
No, això és les pioners de la nostra feina aquí a Espanya venien per dos branques, venien com entrenadors d'atletisme o venien com massatgistes que es dedicaven amb aquestes històries. I realment jo vaig tenir que anar a treballar, a aprendre a fer aquestes coses amb el Brujo Torrado. Jo vaig anar al Ferrol del Caudillo una setmana.
El Ferrol del Caudillo.
Ah, sí, perquè ell...
Nada más y nada menos.
Ell era en aquell moment, l'any 82-83, era el massatgista de l'Or del Ferrol. I aquest va estar molts anys amb la Federació Espanyola de Bàsquet, i a més, molts jugadors de futbol d'Espanya anaven allà a tractar-se. I els divendres al migdia tancava la barraca, fotia una mariscada, pentons als pacients i una queimada, i cap a casa. Després va entrar el discípule d'ell, que va ser el Paco Vinaburu, de Saragossa, que li deien el Brujito, perquè era el discípule d'ell. I als Jocs Olímpics de Los Angeles, si no recordo malament, massatgistes que feien coses de medicina natural, doncs van anar a veure sinusis.
Explica'm una cosa que no sé si és certa o no. És veritat que tu als Jocs Olímpics, als últims Jocs Olímpics, havies a Pequín, vas veure més d'una vegada el Michael Phelps sopant a McDonald's?
No, és cert. L'NBA i els esportistes molt importants americans no viuen a la Villa Olímpica, viuen en uns hotels, ¿vale? Però, clar, en una Olimpiada, què és el millor? Entrar a la Villa Olímpica i compartir amb tota la gent d'allà. I el Mike Phelps, moltes nits, venia a la Villa Olímpica a triar l'hora, sobre les 7 de la tarda, 7-8 de la tarda, si era quan el Nadal anava al gimnàs, exacte, que passaven per davant, el Phelps fotent-se unes hamburgueses, gots d'aquests, perquè com que és McDonald's sponsor del menjador olímpic, Coca-Coles i les tartes aquestes de poma.
McDonald's és sponsor del menjador olímpic,
sí.
Això també.
També.
Està bé, no?
No, el menjador olímpic, penso que és un menjador per 15.000 persones. Llavors hi ha tot tipus de cuines. Hi ha la cuina coreana, la cuina mediterrània... Clar, quan tu estàs allà, com nosaltres, el cas meu, que m'estic un mes i pico, els primers dies comences picotejant. Ara menjo això, ara menjo l'altre. Però l'últim dia estàs una miqueta fins al gorro de menjar allà, no? Llavors et dediques vas al McDonald's. I dintre el que és el menjador hi ha un apartat com la cuina mediterrània, que és McDonald's.
També té un llibre, eh? La dieta.
Hi ha algun jugador que guardis un record especial? Molt especial.
Home, jo, dels jugadors que han passat per exemple, un record especial, mira, potser eren els antics, no? Perquè ara, aviam, els antics per què? Perquè han estat més anys al club. Però, per exemple, el Solozábal, increïble. L'Epi, també, el Manolo Flores. Després dels estrangers, que encara continua un bon feeling, el Marcel Restart, encara em parlo amb ell, va estar poc temps, però encara tinc relacions amb ell. L'hòstia que està d'aquests dies per aquí, com es diu ara?
Norris.
Sí, són jugadors que...
Clar, amb algú l'has incrustat contra la paret?
No he pogut, em guanyen.
Però amb algú ho haguessis fet?
A vegades sí.
Em diràs amb qui?
No. No. Deixem-ho...
Però per què, sí? Sí, per què?
No, perquè a vegades... mira, no hi ha cosa més, més amb la meva feina, que tu estiguis amb un jugador dedicant-te al 100% i que t'estiguin examinant. Sobretot gent estrangers. Estàs fent un massatge, estàs fent un embenatge, o estàs fent una cura i t'estan dient... Què coi fa aquest tio?
Aquest ja ho sap fer.
Entens? I, no, i hi ha una cosa que, per la meva sort de viatjar per tot el món, i quan ara la setmana que vaig als Estats Units a fer el meu reciclatge anual, jo crec que la fisioteràpia en aquest moment i Espanya està en un nivell superior a tota Europa, en aquests moments. Llavors, que vinguin des de fora i et pensi que aquí som tots tu, això m'emprenya. Això m'emprenya.
Hola, Miguel Rico. Hola, Enric Banyeres.
Tal,
un clàssic de... 8 Jocs Olímpics, 30 anys al Barça...
8 llibres.
60 anys. Si arribo als 60, com arriba ell...
No és veritat.
T'ho juro, té 60 anys.
No.
Sí, sí.
Escolta, cada es nit... posa anys perquè tingui més mèrit el seu aspecte. Anys,
sí. Cada nit que un bany de formol va perfecte.
Per cert, és tu que també al Bardem?
Sí.
I a les Saravares?
Sí. Però bueno, perquè és que és, un és la mateixa filosofia. Tu tens la Sara Vares, per exemple, que és un... és excepcional. Aquesta senyora entrena pel dematí 3-4 hores i balla 3-4 hores. Quan se la jura, com has de tractar? Doncs pues com un esportista. I llavors tiren endavant.
Sí, però el Bardem no balla 3-4 hores.
No, però el Bardem, quan va estar aquí a Barcelona, que és l'època que jo el vaig tractar, es tirava 10-12 hores amb la gravació, eh?
Crec que era quan va fer Beautiful o...
Bardem, exacte.
Beautiful o Vicky Cristina?
No. Beautiful. Perquè el problema d'ell, que ja estava fotut de l'esquena, i era que es tenia que ajupir moltes vegades a agafar aquests maniquís, que són de cartó en pedra, perquè són reals, i com els d'agafar amb dolor d'esquena perquè l'esquena teva no vagi més. I l'anècdota és que un dia em ve a la consulta, els que fan aquestes històries, amb unes maletes, i em cremallera com si posessin un mort. A mi la consulta me desmunten allò, els pacients tots acollonits, que ja és un mort, no? I, clar, davant d'ell, ensenyant-lo a com s'han d'agafar perquè l'esquena no pateixi.
Com estava per ser el Navarro del flacitis plantar? Perquè, escolta'm, això...
Bueno, és un tema que difícil, i que, però bueno, que ell amb el seu cor i les seves ganes i la seva il·lusió ho tirarà endavant.
El Toni té un centre d'afició, ha escrit un parell de llibres, té 4 fills, una de les filles ha treballat a la NBA...
Sí, senyor.
Allà, a Nova York, no?
Em va treballar a Nova York, està treballant a Washington amb una multinacional del món de l'esport.
Mm. Clar, quan és de l'Eva, ja?
Ostres, doncs mira, té 37-38. Ei, i 4 fills, tu.
Nets, no en tens cap encara?
4.
Ah, tens 4 nets?
Però això no es pot dir massa.
És fort que sigui avi, eh?
De 4?
És un punt insultant.
De 4?
No, tot va començar molt aviat.
No, no, més, amb el Jack va ser... Jo vaig començar a anar a l'NBA per obligació. Després dels Jocs del 84, vaig veure una miqueta com es treballava allà al món del deport, dic, hòstia, aquí a Espanya ho treballem d'una forma i allà es treballa d'una altra. Llavors, a partir d'avui, vaig començar a anar. I recordo els primers periodistes que van vindre a mi a la NBA va ser el José Manuel Fernández i el Jack.
Sí, senyor, el Jack, imagina.
I la meva filla estava estudiant allà i ens feia de guia. I aquest senyor li deia la Júnior.
Clar, és que era Júnior.
Era Júnior, clar. També
amb un jugador de la NBA se la volia fillar, per això.
Sí?
Del Detroit Pistons.
Sí, del Detroit Pistons, sí, ben dir. De tot el grup aquest que ve d'Espanya, em quedo amb la d'aquesta, la rosa. El Fernández i l'altre és igual. No el volien.
3:15, de seguida parlem d'altres coses. Toni, queda't amb nosaltres una estona, que compartirem xerrera amb el Miguel Rico, l'Enric Banyeres, el Joan Maria Pou i el Joan Antoni Casanova.